Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Soles en el foc, vaig bullir a poc a poc. Va, 7 minuts que passen de les 5. Estem en directe aquí en Fabricació Pròpia.
És directe o no? Sí, ho has gravat?
Mira, guaita, fixa't, digues tu l'hora, va.
Les 17:07.
17:07.
Falten 15...
No res. Sé.
Estem fent el pallús.
Ara sí, mateix. Estem mirant aquí. Escolta... És dilluns, és que això ja ho té, els dilluns.
Sí.
Que passen aquestes coses, que estem que no...
És dilluns després de pont. Has fet pont? Jo tampoc.
Ah, vale. Ei, hem fet festiu, que està bé, també, eh?
Jo ni això. Avui és el meu primer dia de festa.
I vens aquí.
Oh, però és fantàstic, perquè veig que tothom deprimit i jo vaig somrient pel carrer.
O sigui, tu has treballat...
He vingut a la ràdio somrient i veient les cares tristes de la gent.
Això és meravellós. Però, Pau, tu vas treballar, doncs...
Tots els dies.
Tots els dies la setmana passada.
Tots.
No sé què dir-te, eh? Potser a vegades...
Però, veient... Mira, jo passo per davant de l'IKEA quan vaig als restaurants, sí. I hi ha unes cues.
Per això...
I t'asseguro que prefereixo estar cuinant cua de bou, estar veient mobles amb noms raros. Yeah. O sigui, t'ho asseguro.
Ja...
En què, parlem de cuina o no?
Va, parlem una mica de cuina. Perquè la setmana passada ens vas parlar de cuina barcelonina. I avui ens portes alguna cosa per tastar.
No.
No?
No. Encara que m'intentis, no. Va, soc una roca,
per
amb què? Això.
No, molt no. Fort, sí. O sigui, només un cop ens has portat.
Dos.
Ah, dos, per favor.
Els panellets perquè no t'agradaven.
Tens raó.
Va, fotem-li, que tinc molt de xitxa.
Va, canelons.
Canelons.
Ai, els canelons. Va, tira, plens de controvèrsies. Ja arriben les controvèrsies.
Som-hi, Silva. Si heu entès aquesta referència, teniu una edat.
Pots explicar això?
Per tots els Som-hi, Silva, o sí. L'obertura aquesta de Guillem Tell?
Les dues coses.
A veure, Guillem Tell, compositor, ja jo... Joaquim Rossini, en Rossini.
Home.
Els primers canelons són canelons Rossini. És que ens van arribar a nosaltres. I el de Som-hi Silver era perquè això era la banda sonora dels dibuixos animats El Llanero Solitario, el genet solitari, i sempre cridava Som-hi Silver, i per això ho he dit.
Som-hi Silver.
Sí, sí, sí. Rossini. A veure, Giacomo Rossini era contemporani de Carême, del segle XVIII-XIX, finals del XVIII-XIX. I el tio era un gastrònom. De fet, es va retirar de les òperes, ja, quan va ser tan reconegut, el Barbero de Sevilla, Guillem Tell, tot això. Es va retirar i només es dedicava a fer sopars pels seus col·legues. O sigui, vamos. Diuen que els restaurants de París tenien una taula només per ell, per si de casa li podria vindre.
Carai.
No, era un gastrònom d'agafat fort. I bé, total que al final, amb ell, com vam parlar alguns programes, posava nom de receptes de personatges famosos de receptes, i amb ell se li van posar nom hi ha receptes Rossini, no? De fet, ja és un estil de recepta. Tot el que sigui a la Rossini, canelons Rossini, tornedor Rossini, és que porta foie, tòfona i madeira.
Què és madeira?
Foie i tòfona. Madeira és un licor. Un vi licorós. I bé, ens van arribar aquí, els canelons ens van arribar aquí, es van fer populars a finals del segle XIX, principis del XX, sobretot principis del XX, i ens van arribar com a canelons Rossini. A Barcelona, el que hem parlat a vegades del Josep Rondissoni, aquell professor de l'Institut de la Dona, que era italià, d'origen suís, que va començar a popularitzar el fet de entre la burgesia i les cases de benestants, l'elaboració dels canelons. Que s'acabessin instaurant per Sant Esteve, no tinc ni idea de per què va ser, però es van anar popularitzant. Tradicionalment s'ha dit que és cuina d'aprofitament, i la veritat és que això hi ha alguns estudiosos que ho neguen.
Sí, perquè la Harkey, la reunió d'avui, deia, o sigui, perquè si els canelons es fan amb la carn, no?, que del pollastre, deia.
Bueno,
no?
a veure, això està bé, perquè jo recordo que amb la iaia ho fèiem, però per què? Perquè el dia de Nadal, el dia 25, després d'haver dinat, ens posàvem a fer canelons. O sigui, la meva àvia, jo feia el parangana.
Clar, perquè es mengen el dia de Sant Esteve.
Clar, si tu vols aprofitar el que t'ha sobrat el dia de Nadal, has de fer els canelons el 25 per la tarda. Tens ganes de cuinar el 25 per la tarda? Jo no. O sigui...
Pues imagina't si tu no tens ganes.
Clar. L'altra cosa és que els restaurants aprofitem coses per fer canelons, que això sí que seria tal. Bé, aleshores, ara anem amb el tema de la controvèrsia de Twitter. La controvèrsia de Twitter ha sigut que vaig preguntar, tu què diries? Els canelons són primer, segon o postre? No, primer, segon o plat únic. Tu què faries?
Jo els canelons?
Sí.
Jo els faria segon plat.
Malament. Bueno, sí, tothom ha guanyat aquesta opció a Twitter. Estic totalment decebut. Catalunya se'n va a la merda. No serem mai independents amb aquesta figla flowers que tenim de ciutadania.
Però què té a veure, això?
Els canelons són un primer.
Però, Pau, què té a veure això amb la independència?
És que no som gent... De... No, som fluixos. No podem menjar de canelons de segon.
Per què?
Són un primer. Sí.
Però llavors
sí.
Tu, o sigui, amb els canelons, és d'allà...
De primer, i com a mínim 7.
Mira, això ho hem parlat abans. 7? Però 7 és molt. Set, llavors, no menges
si estan dolents, 5. Què? No sé, ja veurem.
I de segon què poses, doncs?
Ah, no ho sé, imaginació del poder.
Buf, però si estàs ple amb 7 canelons de primer, no?
No.
Carai, tu, que ets de bon menjar.
Bueno, a veure, fem preguntem-li a qui en sap d'això. Ja em puja aquí Ferrera, Montesclado i Mallolís, d'allí baixa la
glorieta que li... Amb qui vols fer les paus, tu? Perquè et veig avui com molt pacifista.
Vull fer les paus amb Lleida.
Amb Lleida?
Lleida.
Què t'ha fet Lleida?
Jo res. Ells a mi res. Jo vaig queixar que Lleida estava una mica subdesenvolupats.
Això és fort, el que acabes de dir.
No, ho vaig dir la setmana passada. Ara vinc a fer les paus.
Bueno, jo molt a favor sempre amb Lleida.
No em punxis. Hola, Roser.
Hola, bones.
Com estàs?
Molt bé.
A veure, és la Roser Roca Ros.
Sí, exacte.
Que és de l'hostal Nadalet de Tírvia.
Exacte.
Sí.
Del Pallars.
Bé.
Tu mismo.
Roser, fa fred o no?
No.
Sí, tu.
Està bastant bé.
Sí.
Home, és que fa una...
Està bastant
fa molta
bé.
Calor, clar.
Fa massa. No és normal, això d'aquí. Que va.
Ai, és que, a veure, perdoneu, però el tema dels canelons, si fa molta calor, tampoc ve de gust.
Com els panellets. Hem de patir.
Bueno, Déu-n'hi-do-ret.
Hem de menjar canelons.
Canelons com l'escudella, com el que sigui, l'estiu, Déu-n'hi-do,
Ah.
En proporció, És l'estiu que l'hivern, és ben veritat.
Com ha anat el pont, Roser?
Bé, moviment. A migdia, molt.
Sí.
A migdia, sí, a la nit ha estat més fluixillo, però bueno.
I què tal? Ha tingut clients de fora? Perquè vosaltres treballeu també molt amb client local.
Sí, però hi ha molta gent de càmping i tot això d'aquí del voltant i tot. Mm. No, a migdia hi ha hagut moviment, sí.
I tu què dius? Però, els canelons són plat de primer, de segon o plat únic?
Home, plat únic, entès que menja molts,
Mira, és que, perdona, Roser, se'n menja 7.
Com a mínim.
Déu-n'hi-do-ret,
Clar, Roser, tu quin creus que és la mitjana?
3, no?
3, no, sí, 3.
I al restaurant es poseu de primer o de segon?
Normalment es poso de primer.
Veus?
Però que... Ja, però hi ha algú que sí que es demana de segon.
Algú?
És que no ve una manideta i els canelons. Digo, bueno... Pues...
Clar, així no aconseguirem fer res en aquest país.
Perdona un moment, la Roser ha dit 5 canelons?
No.
Ah, 3.
No, 3.
Veus, va, és que ara m'està liant.
Però, Roser, quan algú et demana repetir, a què fa il·lusió?
I tant que sí. Sí, no, hi ha hagut... No, que n'hi ha hagut a vegades, sí, que el demanen. No, jo en vull 6. Dic, vale, 6. És que és veritat.
No, és que els restaurants estem obligats a posar-los de primer, perquè és un primer plat. La pasta és un primer plat.
Va.
Però sí que és veritat que molta gent a casa els posa de segon. Però, home, siguem tolerants amb els restaurants. Llavors que els restaurants també els posin de segon.
Yeah.
Si no, ens faran unes manifestacions a les portes del restaurant que veuràs tu. Home, clar. Escolta, digues.
No, perdó, és que tinc una pregunta per Roser, perquè, mira, m'ho deixes, Pau, Gascó?
Passa.
Roser, perquè ara estava pensant, els canelons, i us ho plantejo els dos, que els canelons... No passen mai de moda, els canelons, és com l'escudella, són aquests plats, no?, que és que mai, no ens cansem mai, no?
Però només tenen 100 anys d'història.
Clar, vosaltres ho noteu, tu notes des de l'hostal Nadalet de Tírvia, no, a Roser, quan arriben a... No sé si us venen també molts turistes de fora.
Sí, però...
Us els demanen els canelons? Vull dir, és un plat, diguéssim, que el tenen, saps? Amb menys, o sigui, que venen concretament a menjar canelons a l'hostal Nadalet de Tírvia. No sé si m'explico, eh?
Van més en els... No, tiren més als de bolets, eh? Canelons de bolets o canelons de carn, dels dos?
Ui, aquí hi ha un altre debat, Pau.
No, els canelons del que siguin, és igual, mentre sí? siguin canelons. Ja. Sí, home, sí, vam fer un programa sobre els vegetarians, no ens posarem ferrucs, ara. Però us he de dir que si aneu a l'hostal de Nadalet, de Tírvia, demaneu escudella, també, eh? Perquè és fantàstic. Et porten l'escudella a la taula, te la posen allà i ala, tu servir-te allà i omplir-te el plat, perquè clar, un plat d'escudella és poc.
Però estem igual, de primer o de segon?
És igual, fot-li a tot. Escudella, canelons, què? I després ja menjarem un conill a l'ajillo o alguna cosa així. No?
Roser, què? És igual. Com
però també fan caça, ells. També fan molta caça.
Bé.
A veure, Roser, que jo després tindré una controvèrsia i vull deixar descansar una estona, que deus haver fet servei de dinar avui, no? Has servit dinars?
Poqueta cosa, estem molt tranquil avui.
Bueno, però has treballat, que ja és algo. Quins secrets ens podries, o consells ens diries allò significatiu dels canelons? Que tu diguessis això, no ho podeu deixar passar. Els que es puguis explicar, que...
No, els fem normals, com els feia ma mare i tots.
Però un secret que diguis, per algú que comenci a fer canelons, a dir, tingues present això.
Ai, ja sé que m'has liat.
Va, Roser.
T'ho tenia que haver dit abans.
No, va, Roser, va.
Bueno, les carns, va, la següent
no,
pregunta.
No, espera, espera, a veure digues, si la Roser ens deixa. No. Va, un consellet per la gent que no són bons a la cuina.
D'aprofitament, normalment, res, no? Li poso tot... El que és puntes de llom o barrejat amb pollastre, a vegades també, les dues coses ben rostidetes i tot. No, el que no hi poso, res de vi, eh?
Ah. Tampoc, jo tampoc.
No.
I només porc i pollastre, no?
Porc i pollastre, vedella, sí, també.
Sí?
No, és que això és un debat, eh? Quines carns hi posem. Ja veuràs. Podríem estar tota una temporada parlant dels canelons.
Ah, sí?
No, xai no.
No, xai no, però vedella, ànec... Hi ha gent que li posa de tot. No. Menja embotits de tot.
Home, embotit, calla, no.
No. Escolta'm, sabies que... A més, ha sigut perfecte, perquè la meva família ve de les Terres de l'Ebre, de la Sénia,
sí.
I allà, Nadalet, com es diu el vostre hostal, és el nom que es dona a Sant Esteve. El dia de Sant Esteve...
És el Nadalet.
Allà li diem el Nadalet. Hi ha el dia de Nadal i el dia de Nadalet.
Ah, és que no sé per què era el nom. El nom era, pues, clar, el nom de la casa, però d'un lloc o altre tenia que vindre.
Clar.
Pues allí baix, a les Terres del Sénia, Nadalet és el dia de Sant Esteve, que és el dia que mengem canelons. O sigui, tot lligat i relligat.
Tot lligat.
Perfecte.
El Nadal petit, no? Clar.
Què, ja has fet les paus amb Lleida o no?
Espero.
Roser.
Home, i tant. Bueno.
Doncs el dones, el secret dels canelons bons.
Pugeu a Tírvia. Podeu pujar amb helicòpter a Tírvia, té heliport.
També.
Sí.
També.
No és massa sostenible, però es pot.
Sí, però té heliport, però ens l'han tret a fora. El tenen els del... a la Seu.
Els de la Seu, clar.
El tenen tots els de la... Ja, però no.
No.
I ja estat aquí, coi, no.
Bueno, Roser Roca, escolta, ja vindrem a treure el cap. A provar els vostres canelons,
eh? I tant que sí.
Vinga, de l'hostal Nadalet de Tírvia. Una abraçada ben forta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Cuineres fan soroll, fan xiular molt la paella,
perquè d'aigua n'hi ha un bon toll, allí ho fan tot molt salat. Bueno, a veure, aquí, Roser, dona'm consells, un secret. A veure, tu, què ens has de dir, Pau Gascó? Que ens dones a dir recepta?
Anem a la recepta, va, sí? Que si no, no ens donarà temps.
Recepta de canelons?
Recepta que... En 10 minuts? No, tu, no puc. No sé, en 10 minuts.
Va, no perdem temps, ens hi posem.
Bé, doncs els canelons estan compostos de quatre elements principals. La salsa, la pasta, el rostit i el formatge. D'acord?
Va.
Comencem per la salsa. La salsa és la beixamel, vale? Podríem explicar història...
Hi ha molta gent que diu que el bo dels canelons és la beixamel.
Bueno, no tenen ni idea, però bueno, és igual. És el pitjor dels canelons per mi. Avui estic hater, eh? Ja, a veure, ja. Aleshores, la beixamel, parlarem de... Vaig penjar una foto a Twitter de molts llibres de cuina. M'he estat navegant dintre de la gastronomia catalana i francesa.
És veritat, que ens havies de fer el resum.
Sí, és per això el porto i no tinc temps de fer-lo. Vinga, va. Aleshores, el pare de les salses de la base és Escoffier, i tenim que la salsa beixamel, la primera descripció que em fa ell és amb 300... O sigui, la llet hi posa vedella, hi posa vaca. Vedella tallada, tu. Farigola, ceba, etc. I això ho cou durant una hora. Sí. El curiós, per què us explico això?
Perquè
quan acaba la recepta, sí, ell diu... Però si no teniu temps, teniu una segona opció, que és fer-ho infusionant la llet 10-15 minuts amb el roux, la farreja de farina i mantega, sí, i ja està. I el que ens ha quedat és que tothom fem la beixamel amb el plan B que ens dona ell, no amb la recepta que toca. Mm. O sigui, aquella recepta d'una hora amb vedella, farigola i ceba picada, allò no ho fa ni Cristo. Nosaltres ho fem amb el plan B, que diu, també podeu fer aquesta mateixa salsa amb rapidesa procedint així. I ens explica, llavors ho fem així. Com hem dit, la beixamel és una salsa base. Si hi afegim ceba, que alguna família ho fa, se'n diu sous-vide, que és una derivada. Si hi afegim tomàquet, com seria el cas dels canelons a la barcelonina, se'n diria aurora. Si afegim formatge i rovells, se'n diria salsa mornay. Per tant, imaginació al poder. Podeu aromatitzar la beixamel el que vulgueu. Jo no ho faria per Sant Esteve, però podeu provar abans. Aleshores, resum, conclusió. En comptes de fer-ho tot amb llet, farem servir llet i brou de carn.
Bo!
Aleshores farem servir, no tant per tant, no, farem 1,5 litres de llet, fem-ne bastanta, que no ens en falti de beixamel, que si ens en sobra ja...
Ja ho aprofitarem,
exacte. Però la beixamel, de fet tenia un amic que es bevia la beixamel directa, sí, que estava molt loco. A veure, farem 1,5 litres de llet, 0,5 litre de brou d'escudella, que ens pot haver sobrat, sí, 160 grams de farina, 150 grams de mantega. Aleshores barregem la farina i la mantega, ho coem una miqueta... Ho afegim a la llet freda. Hi ha una norma que es diu... Això se'n diu roux, farina i mantega. Hi ha una norma que diu roux calent, llet freda. Llet calenta, roux fred. Mai barregeu les dues coses calentes, perquè es faran grumolls. Per tant, fem aquesta barreja de farina amb mantega, aromatitzem la llet amb el brou d'escudella amb nou moscada, farigola una miqueta, pebre blanc i sal. Un cop està infusionada, i tirem el roux, ho remenem i ho deixem coure 15-10 minuts. Ja tenim la beixamel feta. Anem amb la pasta. Che cos'è l'amor? È un indirizzo sul comò. Com diu Jean-Paul Sartre, estem condemnats a ser lliures. Per tant, ens hem de triar. Podem fer servir plaques, les típiques plaques del pavo, vale? La història del pavo.
Què vol dir les plaques del pavo?
Les plaques de canelons. Mercè, per favor. Les plaques de canelons que es poden comprar al súper. Les van patentar el 1911. Però bueno, un dia ja explicarem la història, que no tinc temps avui. Podem fer pasta fresca, la podem fer nosaltres mateixos, si tenim estirapastes o tenim molta paciència. La podem fer al ou, o sense el uovo, com diuen a Itàlia, o no.
Bo.
Podem fer creps. Ojo ahí. La primera vegada que vaig menjar un canaló fet amb creps va ser el Sants Escrema.
Aquí.
Aquí al costat.
Aquí al costat.
El Jordi Bernús, un crac. Va fer canelons i els feia enrotllats amb creps. I em vaig quedar flipat.
Bo!
De fet, els creps són quan són dolços. Quan són salats es diuen galets. Que no té res a veure amb les galetes, eh? Es fan amb farina de serraí, de blat serraí. I el blat serraí no té gluten. Cosa que preneu nota per si algun dia teniu un problema amb el gluten, algú que té una intolerància al gluten, podeu fer servir el blat serraí per fer creps. Res, fem el crep. I aleshores el que farem servir és el crep en comptes de la placa de pasta. I ficarem el farcit i l'enrotllarem. El més divertit és que en Andrew Coleman, el llibre de cuina catalana, diu que les canelons fets amb creps se'n diuen crespons i són tradicionals.
És veritat.
Toma ja. És veritat.
És veritat.
Vale. Continuem. Sí. En Pere Sanz defensa que, clar, la pasta, aquestes plaques de pasta, a principis de segle, com hem dit, Rondissoni, Burgesos, Barcelona, venien d'Itàlia, llavors el Pavo, el Ramon Flor les va començar a fer aquí a Barcelona, a Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mm-hmm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
A veure, estàs parlant amb una persona, tu ets conscient? O sigui, ja, quants programes portem?
No sé, hòstia.
Jo no tinc ni idea de cuinar.
Bueno, llavors... Però m'has dit que sí, allò dels crespons. Jo he flipat.
Perquè, home, perquè els crespons sí que... No sé, és com... Sí, sí, jo sí que ho sabia, això, dels crespons. Vale. Jo sé que aquestes persones... Que, saps?
Saps coses... Allò, molt, coneixement...
Molt random, molt aleatori. Molt. Vull dir que dius, però per què ho sap, això? I després les coses més senzilles, ni idea. La cuina, ni idea. Per això jo t'escolto atentament.
Atentament, no. Però bueno, és igual. Bueno, parramos un tupido velo.
Va, que, aleshores, on estem ara?
En la pasta. Podem fer servir pasta de plaques comprada al súper. Pasta que fem nosaltres. Creps... o fulles de col.
Vale.
Jo el que diria és que per Sant Esteve fem servir plaques del súper, vale? Perquè és el que la nostra família té més... O sigui, si estem intentant arribar a la Magdalena de Prus de la família, el referent que té tothom és la placa de caneló. És veritat que els canelons moderns que fem als restaurants són així llargs i molta presència, però no els gratinem. Els fem molt subtils, molt delicats, però necessitem una placa que aguanti. Aleshores, les hem de coure amb aigua abundant, aigua salada, hem de fer la cocció total de 12 a 15 minuts, refredar, i un cop refredades, estirar damunt de roba. Llençol, que no sigui tovallola, d'acord? Continuem, el rostit.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle.
Espera't, deixa'm un moment, és que... Espera't. Vols escoltar més Rafael? Escoltem més Rafael, va.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos.
Pau Gascó, tu em dius, és que clar, estàs aquí, que no escoltes.
No, és que el Tamborilero és una de les cançons. A casa la meva sogra, la sí. Pili, la famosa Pili Vanilli,
sí.
Quan és el dia, la nit de Nadal,
sí.
Reparteixen uns calçoners després de sopar.
I què feu?
I cantem Nadales. El primer Nadal va ser brutal per mi. No m'ho creia, pensava que era una broma.
I quin et va tocar cantar?
No, els cantem tots, podem fer broma. Sí, és divertit. I el Tamborilero és un greatest hits que li dediquem a la Pili. Bé, doncs el rostit és la carn. Aquí parlàvem del debat intens que tenim, que pot ser vedella, pollastre i porc, que és el més habitual. Pot ser només pollastre i porc, pot ser vedella i porc, vedella i pollastre. Vamos, un caos. Com ha dit la Roser, jo no soc partidari d'aprofitar. Per què? Perquè el rostit té un gust de prunes i canyella que a mi no em lliga amb els canelons.
Ah, no?
No.
Per què?
Perquè no em lliga amb els canelons, em lliga amb el pollastre rostit. I la carn del caldo, m'agrada molt menjar-me la carn del caldo i no m'agrada posar-la als canelons perquè tampoc té el gust que busco. Busco
carai,
un gust
tu,
de rostit. I per això no m'agrada aprofitar la carn d'altres coses.
Ma.
Aleshores, us faig la recepta... Recupereu aquesta àudio a l'aplicació de Radio Estel perquè vaig a escopir la recepta del rostit, vale? 2 cullerades de greix d'ànec o llard, 2 cullerades més d'oli, 1/2 quilo de papada o cansalada de porc, fresca, no cansalada salada, 1/2 quilo de llata, jarret o galta de vedella, 2 pits de pollastre. Tot això ho tallem a daus, salpebrem i ho rostim, i ho apartem, ho durem i ho apartem. En aquesta cassola que tenim el greix d'ànec aromatitzat amb les carns, hi posem 200 grams de ceba tallada i 100 grams de pastanaga. No farem ni porro, ni api, ni all, ni tomaca, d'acord? Això, hi ha algunes recetes que sí que em porten, la meva, no.
No.
Farigola, una mica i llaurer. A part, rostirem alguns fetges de pollastre i un cop estiguin rostidets, sense passar-nos de cremar-los, els hi posarem una mica de birranci i deixarem que redueixi una mica, però no massa. Ja ens agrada que tingui gust de birranci, d'acord? Tornem a posar la carn a dintre de les verdures i ho anem sofregint. No hi afegim caldo, en principi, però si cal, hi afegim una mica, d'acord? És una cocció fins que trobem que la carn està tendra. És una cocció llarga, poden ser ben bé 2 hores, d'acord? Un cop passat aquest temps, pesquem les carns, les piquem i afegim el fetge de pollastre amb el birranci. En aquest punt es tracta de morosir la carn. Hi ha gent que hi posa beixamel, que és una cosa molt habitual als restaurants. A mi no m'agrada. Molta ceba, tampoc m'agrada, perquè té gust de caneló de restaurant. Tu quan vas a un restaurant i demanes canelons, moltes vegades, si no són els de la Roser i alguns d'altres llocs, els canelons normalment sempre tenen el mateix gust, i és perquè li posen molta beixamel i molta ceba. Té de tindre gust de carn. Hi ha gent que hi posa cervell de xai o cervell de vedella. A mi no em desagrada la idea, però hi ha molta gent que li fa fàstic. Per tant, prefereixo ficar llesques de pa sec remullades amb llet.
Què dius, ara? Mira, això sí que és la primera vegada que ho escolto.
Lo què? Lo del cervell?
No, lo de les llesques de pa
remullades
amb llet.
Bueno, de fet, és com la beixamel. La beixamel és llet i farina i les llesques de pa amb llet són llet i farina, també. Ja. Però, bueno, aleshores, quatre llesques. Què passa? Que si volem posar... Normalment, quan volem fer els canelons per Sant Esteve, els volem fer tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, que ens oblidem de fer-los bons. I aquesta frase és molt bona del meu jefe, del
sí,
Jo Baixes.
T'ho anava a dir.
Que,
és bona.
Que posem tanta carn i posem tanta cosa que al final no són amorosos, ni són... Ni són... I ha de ser una mica cutre, allò. Llavors, fiquem pa amb llet, que ens ho amorosirà tot. Tenim aquesta barreja i ho deixem reposar. Ja està, no tenim res més, no? Va, doncs Déu-n'hi-do, ho he fet prou ràpid. Anem amb el formatge.
Ui, el formatge.
Quin formatge ens anirà bé per gratinar? No, no pot ser que ens ocorrem molt que fem un rostit de l'hòstia, perdoneu,
sí,
que la pasta, no sé què, llavors comprem emmental ratllat del súper. No, no, no pot ser això. Hem de fer servir formatges que siguin tipus emmental, gouda o comté, que estan molt bé. Però, clar, tots aquests són estrangers. El parmesà no ens va bé, la mozzarella... I els manxegos pues, també podrien anar bé, però hauríem de tirar cap a casa. A casa podríem tirar cap al tipus serrat, maons no massa curats... un formatge ideal seria el pilós, que el fan al Ripoll, també l'armesenda de Mas d'Aroles, però bàsicament us demano que demaneu que aneu a una farmàcia... Una farmàcia, no. A una formatgeria, tot i que tu t'hagués colat, que aneu a la vostra formatgeria de confiança
no,
i endinseu-vos en el meravellós món de l'assaig-error demanant consell als formatgers. I que
fiqueu... És que això jo crec que s'està perdent i tens tota la raó. Que a vegades per timidesa no xerrem amb els...
Amb els botiguers.
Fatal.
És fantàstic. Tu quan vas a una botiga d'alguna cosa, a la bacallanera li demanes receptes per fer Ui. Bacallà i t'ensenyen l'host. A mi m'ha ensenyat un munt la Montse, que és la bacallanera de Sants. M'ha ensenyat un munt. I ja està, no? A veure, el formatge, intenteu que sigui un formatge greixós, però que estigui, que tingui una mica de personalitat, sobretot perquè totes les famílies hi ha aquell personatge que és una mica ratolí i que li agraden els formatges que fan pudor, i aleshores el fareu molt, molt, molt contents. De fet, crec que el gratinat possiblement és el millor dels canelons.
Quin és el formatge que fa pudor més bo per tu?
Cap. Si fa pudor, malament. A mi no, jo no soc ratolí. Bueno, ja, ho hem fet bastant bé, eh? Hem tancat el tema de la recepta en 13 minuts.
Fem una cosa, per tots aquells oients que la vulguin, perquè segur que igual, com a mi, que a vegades és això, que parles tan ràpid, Pau, que no et pillo.
És que és molt de teca, eh? Podria dedicar... sis programes a parlar dels canelons.
Bueno, ja tens pensat que ens parlarà la setmana vinent, perquè la setmana vinent sí que...
Sí, se'ns va caure l'entrevista del Roger que aquesta setmana, perquè tenia conciliació, i tenia la cria que tenia que anar a vacunar-se.
Val. I el tindrem la setmana que ve.
Esperem que sí, esperem que no hi hagi cap problema i que pugui estar la setmana que ve i farem les fondes de sisos amb ell.
Xulo, perquè el Roger sé que ens podrà parlar, te'n recordes que ens deies, no?, el perquè dels noms, no?
Sí, els noms que el bacallà a la llauna, el capipota, totes aquestes coses, els cipallos, mítics. No, i el Roger és una persona que coneix molt la restauració popular perquè amb el Terra d'Escudella ni t'explico.
Bueno, sí. Doncs el tindrem de principi la setmana que ve al Bonateca.
Esperem que sí.
El darrer de l'any, Bonateca.
Ja veus.
Passar el temps volant.
Però no portaré res a menjar.
Tu cuines el dia de Nadal o no?
El dia de Nadal em toca fer els entrants i el postre. Ens hem partit tot. El dia de Nadal faig festa i fem dinar familiar, i llavors ens hem repartit. Cadascú fa un plat.
Veus?
Sí, home, sí.
I tu què creus de la gent? Perquè l'altre dia ho comentàvem. La gent que... Ara no me'n recordo amb qui ho deia. Em va sortir aquí el programa. Que menja marisc el dia de Nadal.
Ah, jo ho odio. No ho entenc. No ho entenc.
Tu no ho entens?
No ho entenc.
Potser parlàvem amb tu.
Sí, el dia dels vegetals, pot ser.
Sí, clar, òbviament
no ho parlàvem amb tu. No ho entenc i soc totalment contrari. A més, és que es posa un preu desorbitat. O sigui, no, quines ganes de fer-ho. Ah, una cosa, això sí, perdoneu.
Sí.
Hi ha una tradició, i ho trobo magnífic, que no es facin els menjars a casa. Per què? Perquè porta molta feina. I perquè normalment aquesta feina sol recaure sobre una persona i normalment aquesta persona és una dona. Aleshores, no passa res per anar a menjar fora, és perfecte, és collonut. Jo treballo, i treballaré el dia de Sant Esteve, treballaré el dia 24, i ens encantarà que vingueu. Però tingueu una mica de consideració amb els treballadors, perquè ells també tenen família, estan treballant, i porteu-vos bé. O sigui, no sigueu capullos, arrogants.
No diguis aquestes coses.
Bueno, no sigueu arrogants i sigueu simpàtics, sigueu amables, perquè aquella gent també té família que està a casa esperant-los.
Tens tota la raó del món, Pau Gascó.
I ja està. I de sobre unes propoïnes.
Aprofita. 6 minuts que passen de 6:45 de la tarda. Vinga, vam, cadaletes, esperarem aquesta bona teca de dilluns que ens porta cada dilluns puntualment en Pau Gascó. Cuida't, eh?
Igualment.
Va, bona setmana.
Igualment.
I ara ha vingut un amic nostre. Hola, Roger.
Hola.
Que vols tocar un solo de clarinet?
Sí.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
En el envío de Jan Couto, nadie levanta la bandera, va Siganko, acompañado Miguel Centro. De nuevo asomándose con Sabiño, abierto a la banda. La pedía el espacio a Leis y que Miguel el remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Se está coronando Miguel Gutiérrez hoy en el estadio Luis Cupains. Acababa de tener una gran oportunidad, pero ahora recibió, condujo, llegó al área, le pegó con violencia, absolutamente inalcanzable para Iñaki Peña.
Uf. Clar, és que a veure, portem un dilluns de ressaca d'un partidàs de futbol ofensiu a Montjuïc. Xavi Toscano.
Què tal, Mercè Raga, com
què
estàs?
Tal, bona tarda.
N'hem escoltat tres, encara en falta una altra.
Sí, ja n'hi ha un any, ja.
Sí, ja veuràs. Bueno, és que semblava que no... Que...
Saps què semblava, Mercè? Que el Girona era el Barça i que el Barça era el Girona de fa uns anys.
Ja. Francisco, bona
tarda. Per dir alguna cosa, Mercè, bona tarda, sí.
Bueno, molts gols, com ho deia el Toscano, bon espectacle i un equip molt superior a l'altre, el líder de la primera divisió, és el Girona.
És que amb aquesta paraula està la clau, amb la paraula equip.
Ara.
No, perquè ara mateix el Girona ho és i el Barça no. El Barça és un conjunt de jugadors que han coincidit tots en un temps en un mateix vestuari,
sí,
i que més o menys hi ha un entrenador que els fa jugar en funció de les necessitats, però no és un equip.
És que a mi em recorda, fa molt mal dir això, però és aquell, aquell concepte d'acumular cromos tipus Madrid dels Galàctics o PSG. I no hi ha res pitjor que semblar-se això.
I tot i això tampoc són cromos, és a dir, són dels cromos que...
Cromets.
Que no aniries a buscar... Que no valdrien molts diners al mercat de Sant Antoni, per exemple, saps?
Fem una cosa, anem a preguntar a l'actor i gironí il·lustre, gairebé.
No,
més il·lustre,
no.
Més il·lustre com ell, jo crec que
jo
cap.
Que jo sàpiga?
Cap. Fel Feixedes, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Fa molta gràcia això que em dieu il·lustre. No, no ho mereixo. No.
No, i tant,
sí. Gironista, gironista també.
Sí.
Jo estic eufòric, feliç, content i no sé, és com un somni, perquè fa molts anys, quan el meu amic Jordi Guerrero va dir, saps que fitxo de segon entrenador pel Girona? I vaig dir, hòstia, va, vinga, va. ganes de seguir-te i de veure què passa. I des de llavors em vaig començar a enamorar d'aquest club i ara estem... No ho sé, és un estat d'eufòria molt xulo i que només esperem que duri molt i molt. I serem allà quan arribem a dalt de tot i serem allà quan comenci a baixar.
Ara.
Hi ha gent que ja està dient, bueno, clar, és molt fàcil ara. Dic, no, ara no. Jo vaig començar seguint el Girona segona divisió i, evidentment, hi ha gent que és del Girona quan estava primera catalana, primera regional, però ens hi hem anat sumant el carro i ja fa uns quants anys que patim amb el Girona i sempre explico que, per mi... el Barça, que clar, no podem negar, nosaltres hem nascut amb el Barça, jo tinc 53 anys i vaig viure 45 anys seguint el Barça, però dic que és la meva selecció, és la selecció que no tenim com a país, i per mi el Barça és aquest equip que em representa a l'estat espanyol i que em representa a Europa, però ara hi ha l'equip del poble, d'aquest poble gran, que ens l'estimem molt i que ens fa vibrar moltíssim, per tant, imagina't com estem. Quin rotllo que us he fotut.
No, ja t'estàvem escoltant, Fel. T'estàvem escoltant.
Però és que resumeix una mica l'estat d'ànim dels seguidors de Girona i dels seguidors de pro, de tota la vida.
Però és el que deia també. Fem una cosa, deixeu-me presentar també en Josep Maria Minguella, representant de jugadors i estrella d'aquest programa, Josep Maria.
Hola.
On et tenim avui, Josep Maria? Que m'han dit que no estàs al Pompeia.
No, avui no, perquè com arriba aviat les festes de Nadal, ja tenim altres obligacions socials, reunions i coses d'aquestes, torrons. Mira, vinc del dinar al mateix lloc que van dinar les directives ahir del Barça i del Girona.
Ep, a on van dinar?
A casa Isidro, ja a prop del Paral·lel.
Veus?
Això que es menja molt bé, a l'Isidro.
Bueno.
Molt bé. Bueno, i avui encara ha quedat alguna cosa, també he menjat bé.
Clar, home, que et va quedar ahir d'aquest dinar de directives. Ara estàvem parlant amb el Fel, Josep Maria. No sé, com en veus tu aquest Girona? Perquè deixeu-me preguntar-vos això i també, perquè ho apuntava molt bé el Ferran, des de la peixera que dèiem, és que ara hi haurà nens que creixin ja del Girona directament, eh? No, Fel?
Sí. Això fa uns anys, Pablo Machín, quan la primera temporada del Girona, que vam començar a ser reconeixibles i a començar a enamorar-nos d'aquell Girona, va dir, el meu objectiu és que els nens de Girona vagin amb la samarreta pels carrers. I no sols els nens de Girona ciutat, sinó que els nens de la província i nens d'arreu del país, perquè amb la meva feina, sabeu, vaig a Manresa, vaig a Tarragona, vaig a Lleida, i aquest any està sent el tema, quan arribo als teatres, el primer que em diuen, què, el Girona? A casa el meu fill s'ha fet del Girona. I això és molt xulo. La meva filla, per exemple, ella és del Girona. El Barça, doncs, bueno, molt bé que guanyi, però ahir vam patir ella i jo aquí. El meu fill, com que els seus amics són molt culers, està una mica que no sap ben bé encara. Però això està passant. I penso que això està molt bé, que està molt bé que el país tingui 2, 3, 4 clubs que la gent s'hi pugui sentir identificada. Jo m'agrada la diversitat i, en aquest cas, amb el futbol, jo crec i espero que això duri per molts anys.
Fel, creus que és sostenible en el temps? Ja no només a aquesta temporada, que ja hi entrarem, però... Vull dir, és un punt d'inflexió, aquest Girona, ara mateix? Ens pot donar corda per anys?
És el dubte que tenim tots, no? Què passarà quan marxi Mitchell, que un dia marxarà? Què passarà... aquí hi ha uns socis que tenen aquest club, no? El germà de Guardiola, aquell empresari sud-americà, el City... Quant temps durarà això? I quan no hi siguin, què passarà? És l'incògnita de tot això, no? Però igual que pot passar amb l'Espanyol, amb el propietari xinès, No. I el Barça, que econòmicament sembla ser que l'única via que tindrà al final serà ser una societat anònima. Jo crec que hi ha una cosa que passa, que és que a mi ahir vaig viure una nit molt estranya, em va costar molt dormir, em vaig trobar al sofà cridant, com feia anys havia cridat els gols del Barça, i això no hi ha marxa enrere. Sí que ens podem trobar que el Girona d'aquí 5, 7, 8 anys potser torna a segona divisió, perquè no és fàcil mantenir-se de primera, però que tot això queda dins com un pòsit, saps? I els que ara estem gaudint i vivint i patint amb el Girona ja no marxarem perquè és molt gran, i per tant el dubte és què passarà i quan durarà tot aquest estat, però jo crec que el que està arrelant el club a la província, sobretot, Això està sent una cosa que crec que serà de per vida. O així jo ho espero i ho desitjo.
Hi ha la possibilitat també que aquests jugadors que ara estan triomfant i que estan en cartellera, diguéssim, a primera divisió, siguin cromos dels més buscats a final de temporada. En Josep Maria Minguella, que és savi en aquests termes, els hi veu sortida i podria ser que el Girona es quedés sense, no sé, Savinho, Dòbic, Aleix, final de temporada?
Bueno, no, home, a veure, això és un grup. El Girona és... Jo estic també molt content de que hi hagi un altre equip català a primera i si pot ser algun més. Perquè durant molts anys el Barça i l'Espanyol trampejant i tal, ara que l'Espanyol està segon, el Girona doncs, està molt bé. I hi havia hagut en una altra època el Lleida, havia estat a primera, el Nàstic, el Sabadell, tot això, i tot això havia anat desapareixent. Ara que aparegui un club com el Girona, a mi em sembla magnífic. El que passa és que el Girona és la ciutat, és el públic, és els jugadors i tal, però, evidentment, darrere hi ha una organització. Hi ha una organització potenta, que es diu City Group, que és com una rama del Manchester City, com una rama amb la qual hi ha gent vinculada, i llavors el que passa és que aquesta gent són futboleros i controlen molts jugadors. Llavors el que no fa un altre ho fan ells, i de cop i volta apareix un ucraïnès, i de cop i volta apareix un brasileny, i de cop i volta apareix... Els jugadors de categoria, no és que apareixin un perquè té un passaport brasileny o perquè té un passaport ucraïnès, no, jugadors de nivell, i quan s'ajunten tots... I hi ha un entrenador que ja porta un temps que sap el que es fa i tot això, doncs dona una situació com aquesta d'un equip magnífic, ja està, i això és així. El futbol juguen 11 contra 11 i el que juga millor i fa més gols guanya.
El que fa més gols normalment, no sempre el que juga millor, però el que fa més gols sí.
Ahir va coincidir que era el que va jugar millor i el que va fer més gols.
Jo crec que el Barça va tenir una primera mitja hora de bon futbol i el Girona es va saber imposar, perquè al final el Barça va rematar més vegades a porta que no pas el Girona, realment, bastantes més, però el Girona va saber capitalitzar-ho amb gols.
Sí, perquè el Girona... perquè el Barça jugava a casa, normalment havia de dominar, havia d'atacar, i ho va fer-ho, però el Barça té un problema ja endèmic, i és que encara que domini i creï ocasions, li costa molt fer gols, perquè no té golejador. Vull dir, el golejador és el Lewandowski, fa un gol de tant en tant, i els altres no fan un gol. I llavors, clar, si no fas gols, per molt que dominis, no guanyes. I bueno, llavors es va mantenir el resultat fins que va arribar un moment que el Barcelona, per l'ànsia de guanyar, es va tirar més endavant, va mantenir un mig del camp, per mi, totalment equivocat, que és un tres jugadors ofensius, com són el Gundogan,
Pedri i De Jong.
El Pedri i el De Jong, i això va crear un forat amb el que va facilitar, sobretot a la segona part, el Barça volia guanyar perquè necessitava guanyar, i aquesta desesperació va deixar uns forats a darrere, que els del Girona molt hàbils i amb gent molt ràpida, perquè un dels avantatges que té el Girona és que no combina gaire, però arriba ràpid a l'àrea contrària, pues va aprofitar la situació i va fer quatre gols. I fer-li quatre gols al Barça no és broma, Això, no sé quan és l'última vegada que li han fet quatre gols al Barça. Però em sembla que fa temps.
Fel, estàs d'acord que, com deia en Josep Maria, el Girona no combina gaire? Normalment es diu que és dels equips que té millor futbol de la Lliga Espanyola i això seria perquè practica un futbol associatiu.
Sí, el Girona és veritat que els primers... Jo li vaig dir a mon fill, dic, fins que no tinguem la pilota patirem, i a més jugant contra el Barça, que també la vol tenir. El que passa que per mi la diferència és que el Girona, quan té la pilota, sap perfectament què farà amb la pilota. I en canvi el Barça, quan té la pilota, la té per dinàmica, perquè el seu entrenador els diu que han de tenir la pilota, però la sensació és què faran amb la pilota. En canvi, jo tinc la sensació, i parlant avui amb molts culers, que deien és que quan el Girona sortia amb la pilota quedaven blancs, perquè sabien exactament els moviments que havien de fer per desbordar la defensa blaugrana, no? I en canvi el Barça, és veritat que va tenir molta estona amb la pilota, però no hi van xutar a porteria. Però no va ser un partit d'aquells dies que ens han tingut allà tancats, que no sortíem i ocasions. No, van tenir
ofegats.
Ocasions, perquè hi ha grans jugadors, però jo tinc la sensació que el Barça sap, el Girona, però no sap perfectament a què juga, i el Barça hores d'ara encara no.
Com us expliqueu que un equip capitanejat per Xavi, que és com el buc insigne del futbol de toc i de possessió,
aparentment no sàpiga què vol jugar, perquè potser a priori, Fel, a principis de temporada, si t'haguessin dit, mira, et canviem d'entrenador, Mitchell per Xavi, haguessis acceptat o no?
Hòstia, ara no...
Principi de temporada, abans de començar.
Home, jo sóc dels que quan el Barça fitxa Xavi, dic, hòstia, que bé, tornem a veure futbol, no? I ahir, quan acaba el partit, dic, com pot ser que Xavi i el seu staff no sàpiguen, no hagin sabut contrarrestar el joc del Girona, que bàsicament és toquem a darrere perquè ens pressionen i mentre ens pressionen, Miguel tanca dins i creem uns espais allà al mig que Miguel rebenta qualsevol mig del camp. Això portem tota la temporada fent això, o Miguel o Arnau per la banda dreta. I em va sorprendre que Xavi i el seu staff no haguessin previst això, que portem tota la temporada fent-ho. Els meus amics culers que no miren el Girona, entenc que ahir se'n portessin una sorpresa, però Xavi i l'staff, no entenc. La veritat, em sap molt greu per Xavi, perquè em sembla que molts eren fans del seu joc com a jugadors, però també ens està ensenyant que, per molt bon jugador que siguis, no té res a veure que després hagis de ser un bon entrenador.
Josep Maria, tu creus que... És la pregunta obligada, potser, però creus que acabarem la temporada amb en Xavi?
Bueno, espero que sí. Jo no tinc cap ganes de que el treguin fora i tal. Vull dir, jo crec que és un problema de plantilla, primer que tot. Una plantilla descompensada, una plantilla en què no té golejadors. Aquest negoci se soluciona tinguent golejadors. I el Barça té el Lewandowski, que està a les últimes acaballes, anem a dir, tant en tant fa un gol, però no és un golejador de 3 gols per partit, i els altres no fan un gol. És el Rafinha, no sé quan fa un gol cada no sé quan, en Joao Félix, el dia que el fa, es fa festa major, el qual és molt preocupant, perquè el golejador no té de fer festa major. Però,
llavors, no hauria de ser una novetat.
Exacte, va fer un gol al Porto, i llavors ja, oh, i tal, vaig dir de mi, oh, i tal, i aquests són els golejadors. I la gent del mig del camp tampoc fan un gol. El Pedri, des d'abans de la lesió, no n'ha fet cap. El Gundogan és el que em sembla que en porta dos. I el de Jou no n'ha fet cap. Clar, si vas sumant tot això, dius, bueno, llavors com vols guanyar partits? Però, bueno, aquesta és la constitució de la plantilla. Aquesta és la constitució de la plantilla. I si, a més, ahir va venir una errada que no es va... Es va deixar en tot el partit, que és aquest mig del camp. Vull dir, aquí s'ha dit durant 20 anys, el jugador fonamental al Barça dels últims 20 anys o 15 anys era el Busquets.
Trobes a faltar Sergi Busquets?
Bueno, ha marxat el Busquets, però no ha vingut ningú. Vull dir, va portar l'Oriol, que li van
pispar al Girona.
I no, jura. Entens? I llavors, clar, llavors tens aquí una uns passillos allà al mig que fa que la defensa vagi de bòlit totalment. I la defensa és un altre problema. I dius, bueno, aquest del Miguel no és un problema. No. Quina és la defensa del Barça? Es va fitxar el Cancelo perquè al Barça li faltava un lateral dret. Ara surta a l'esquerra. Aquest, el Condé, era el central de la selecció francesa. Ara juga de lateral. Escolta, embolica que fa fort, tu. Els grans equips històrics, se saben la alineació de memòria. I en canvi, el Barça no saps mai quina alineació sortirà. I aquesta espècie d'inseguretat amb els jugadors fa perdre consistència al joc de l'equip. Això és evident.
A mi fa una mica la sensació de Xavi. O sigui, em costa molt de creure que Xavi no tingui una idea de com vol que jugui el seu Barça i de què estudiï els jugadors. Però sí que li noto, quan després surt a explicar, donar explicacions, li noto una certa frustració en les seves paraules, com que jo crec que sí que té la idea, però o els jugadors no l'acaben d'entendre o ell no sap acabar de comunicar amb els seus jugadors com volen que jugui. Perquè sí que hi ha fases del partit que sembla que l'equip sí que funciona, però després es desconnecten. No sé, ahir hi havia moments que sembla que defensaven bé, de cop deixaven de defensar. Li noto aquesta certa frustració amb Xavi a l'hora de comunicar-se amb el seu equip, i per això va parlant ell sempre d'equip en construcció. I anem construint i ens anem entenent, però evidentment això no dona part. Fel, creus que aquesta és la clau del Girona, que sí que en Mitchell sap... comunicar el que vol i els jugadors ho saben executar a la perfecció?
Sí. A més, crec que té un discurs que s'ha d'entendre, suposo, dins el vestidor molt ràpid, perquè abans parlàveu d'això, de que pot ser que a final de temporada molts futbolistes tinguin ofertes. Però recordem, l'any passat va marxar Tati Castellanos, Oriol Romeu, Santi Bueno, en Rorro, i vam dir, què farem? Què farem l'any que ve sense aquests quatre puntals? Què farem, pobres de nosaltres? I Mitchell, Quique Cárcel li porta quatre jugadors més, o cinc, i Mitchell comença amb el seu discurs i el seu treball, i el jugador sembla que fa 10 anys que juguin junts. Vull dir que per mi estic d'acord que
possiblement el Barça té una plantilla un xic descompensada, però per mi la base de tot al final és veure com els jugadors juguen i es mouen, i jo fa molt feia que el Barça fa un futbol molt pla que no transmet massa res. En canvi, el Girona fa moltes jornades, ja l'any passat, que vibràvem quan vas a Montilivi, com veus aquells tios com corren i com juguen, i com triangulen, i com basculen, i com ho fan tot. Vull dir, és que per mi aquí hi ha una capacitat de lluernar els jugadors per part de l'entrenador, que Mitchell ho està fent.
Saber captivar una mica la plantilla.
Ja. Puc acabar amb la dada que dona esperances al Girona? Sí. Que l'he conegut avui i m'ha semblat com molt rellevant. Només hi ha un equip que hagi perdut la Lliga portat sent líder a la jornada 16 amb els mateixos punts que el Girona.
Pel Mollet, què? Lliga?
És que hi ha una cosa, a veure... Com aficionats que som...
Una copa de què?
No podem estar dient, no, nosaltres... Ara ja ens hem salvat, que sí, que ens hem salvat. Però, escolta, som aquí, anem a davant. Guanyem el camp del Barça amb una exhibició. Perquè sí, hem de renunciar a la Lliga. Si és que no la guanyem, ja ens la guanyarà el Madrid o el Barça. Nosaltres hem d'aspirar-hi, entrar a Champions i a guanyar la Lliga. Que es guanya molt bé, que no es guanya, tenim la sort... de que no ens hi va la vida, de que la temporada ja està feta gairebé. No?
Permanència assegurada.
Barça, per tant, jo sóc dels que dic que hem d'anar per guanyar la Lliga. I si la guanyem, serà un somni. Que no, l'orgull gironí a dalt de tot.
Ostres, però jo crec que no... Sí. És que hem d'acabar amb aquesta afirmació del Fel Feixedes. Fel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Minguella.
Una abraçada, perdó.
Josep Maria.
Sí.
Què, com estem? A veure si et veiem un dia, Josep Maria, tenim ganes de que estiguis aquí a l'estudi.
Abans de Nadal tinc de venir.
Va,
perfecte. Dilluns que ve, doncs, Josep Maria, perfecte.
A veure si ho podem arreglar.
Va, una abraçada molt forta, Josep Maria Vinguella.
Adéu.
Nois Toscano, merci també per...
Gràcies a vosaltres.
...per venir a la tertúlia. I, Francisco, demà, Pilarín Vallès.
Perfecte.
Aquí a l'estudi, que ens ve presentar Les aventures de la Bio i la Medi, un llibre que també ha escrit amb el Martí Gironell. Que és un... Perdona, tenia la Pilarín Vallès.
Estaré expectant. No, però m'he llegit, crec que tots els llibres ara, de la Pilarín Vallès, almenys fins que tenia 12 anys.
Mira, doncs demà estarà aquí, a la Fabricació Pròpia, a partir de 2:45. Després del Toscano, també escolteu-lo a l'Estel Migdia. Que vagi bé. Fins demà.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.